10 minuts que passen de les 12 del migdia, és la tercera hora del Sant Cugat a Fons d'aquest 5 de desembre de 2012. Jo sé que molts us ho pregunteu, que per què últimament el Teatre Auditori no fa tantes coses com és habitual. Doncs la resposta és clara, és que estan escalfant motors de cara a la temporada d'hivern del Teatre Auditori. De fet, la setmana passada vam presentar la nova temporada, que tindrà 27 espectacles que passaran per aquest equipament municipal, entre els quals destacaran David Bustamante, Ana Belén, Silvia Pérez Cruz, Andrea Motis, Joan Chamorro... Vaja, un cartell impressionant. De fet, el nostre company informatiu, el Marc Sala, va ser a la presentació d'aquesta temporada i a poder parlar amb el director de l'equipament del Teatre Auditori, és en Pep Tugas.
Acabem d'assistir a la presentació de la programació del Teatre Auditori, que es podrà veure entre el febrer i maig de l'any vinent, és a dir, el 2013. Ara comentarem aquesta programació, que com sempre és força variada, amb el director de l'equipament, en Pep Tugas, qui ja saludem i agraïm, doncs bé, que ens acompanyi. Bon dia, Pep.
Molt bon dia i gràcies a vosaltres per fer d'altaveu.
És el que ens toca. Bé, com sempre, que fem entrevistes, quan ens presentes la programació, sempre parlem del mateix. Sobretot tu poses molta atenció en buscar nous públics. Quin públic queda que encara no hagi passat pel Teatre Auditori? Com més es pot sorprendre els santcugatencs o la gent de fora que vulgui venir?
Ja sé que sembla mentida, però hi ha gent a Sant Cugat que encara no ha vingut mai al Teatre Auditori. I puc posar exemples, perquè a vegades quan estic a taquilla, realment hi ha persones que venen per primera vegada al Teatre Auditori. I per tant, sempre que t'incidis que hauríem d'arribar com a mínim els 83.000 santcugatencs que estan inscrits a Sant Cugat, tots hauríem d'arribar amb la programació, tots, la millor motivació per venir al Teatre Auditori és una bona programació. És que la programació et xucli i et doni l'excusa perfecta per fer el gest de comprar una entrada i vindre a passar amb nosaltres o a enriquir la teva ànima aquí amb nosaltres. Per tant, com que sé que tots els santcugatencs encara no tenen el punt de referència del Teatre Auditori per vindre-hi, hem d'insistir en això, i la millor manera d'insistir és presentant aquests 27 espectacles tan variats, tan complementaris, que espero que cada santcugatenc hi trobi el seu espectacle. Seria fantàstic. Si els santcugatencs vinguessin tots, hauríem de fer molta més programació.
Seguint amb aquesta curiositat, perquè m'ha fet gràcia el que has dit, quan t'apropes a taquilles i sent gent allò que dius, oh, és el primer cop que vinc, no sé com va, què sent? Doncs el màxim responsable d'aquesta programació, com ara, després de tants anys, que ara hi ha gent que us continua descobrint.
Doncs que estem fent bé la feina, estem arribant a través de la programació, perquè evidentment quan jo em passo una cosa així, a la senyora o al senyor intento abordar-los amb tota l'educació que es pot fer i preguntar-los quants anys porten a Sant Cugat, si estan inscrits, si viuen aquí, per què els ha vingut, que els ha motivat vindre aquí, etc. Llavors a partir d'aquí intentar saber com s'han enterat de la programació i per què han vingut, i normalment la raó de ser és que ens has portat aquest espectacle, o ens agrada molt l'òpera i hem descobert que l'òpera, el Teatre Auditori té moltíssima qualitat, o ens agrada molt l'espectacle de dansa, i vam portar el Béjar, i això va ser, per tant, portar espectacles d'alt nivell, internacionals, que és la nostra gran assignatura pendent, fa que el públic es desperti, el públic que surti de sota les pedres i vingui al nostre espai.
A banda del públic, també és important els patrocinadors, perquè pugui funcionar, i en aquesta presentació se'ns ha anunciat que tenim dos nous patrocinadors, si no m'equivoco, és La Caixa i Hewlett Packard. Una mostra més, entrenc, d'aquest camí que esteu seguint.
L'obra social de La Caixa i Hewlett Packard han mostrat la seva sensibilitat, la seva generositat, i han apostat per Sant Cugat, perquè un patrocinador quan aposta pel Teatre Auditori aposta per la ciutat i després aposta per la cultura. Això, com a equipament, l'únic que ens fa pensar és que anem en bona direcció. No oblidem que els principals mecenes del Teatre Auditori són l'espectador, és el públic, però després hi ha les empreses que fan possible que aquest públic pugui enriquir la seva ànima. Crec que això només ens indica, o ens pot indicar, que la direcció, el traçat, el full de ruta que tenim és correcte, i per tant, tant de bo, moltes més empreses s'apuntin en aquest tren que va a una velocitat important.
La programació comença, si no vaig equivocat, el dia 8 de febrer amb Cyrano de Bergerac, Pere Urquilluer, si no vaig equivocat tampoc, acaba de rebre el Premi Butaca.
Correcte.
Fa uns anys et preguntaríeu, quin luxe per la ciutat, però això ja comença a ser una normalitat, tenir aquests noms i aquests espectacles.
Ha de ser així. Al setembre del 2013 farem 20 anys, encara que sigui una mentida, 20 anys per un equipament escènico-musical és molt de temps, i per tant ja comença bé aquella pregunta de dir quin és l'artista, no qui ha actuat, sinó qui no ha actuat al Teatre Auditori, perquè en aquests moments ja comença, quan dius noms, ja comencen a tots a poder dir que han actuat al Teatre Auditori, i el Pere Urquilluer ho farà i ho tornarà a fer, i tornarem a gaudir, jo diria que un dels grans actors de l'escena catalana. Obrim amb el Cyrano de Bergerac, del Pere Urquilluer, i tanquem amb Joel Joan i el nom. O sigui, no és atzar que tanquem i obrim aquestes dues obres, sinó que ha estat volgudament, perquè la nostra filosofia és aquesta, obres de qualitat, obres que fan passar una molt bona estona, obres que tenen missatge, obres on l'ànima s'enriqueix per diferents parts, no només per una sola part. Després hi ha altres obres, tant o més dignes que aquestes, són nou espectacles teatre que presentem, i d'aquesta forma el que volem és crear una amalgama d'enriquiment de l'ànima, que tot el nostre espectador doncs, pugui sortir-ne molt, gaudint-ne i pugui sortir molt, molt ple. No? Veure-les totes seria una passada, i qui no pugui doncs, té els abonaments, té la forma per actuar o per vindre al Teatre Auditori, i el que ens agradaria és que la qüestió econòmica no fos una excusa. Crec que hi ha formes d'abonament, entra des d'última hora, hi ha diferents sistemes, els joves tenen el TA18, el TA25, són fórmules que hem ficat dins de la nostra programació perquè la part econòmica no sigui l'excusa per no gaudir de... per enriquir-te l'ànima.
Un altre nom destacat d'aquesta programació, i ara passaríem a parlar de música, és Sílvia Pérez Cruz. Avui en dia, diguem, que qui més qui menys coneix aquest nom, ha estat per tot arreu, qui ha tingut l'oportunitat d'escoltar la seva veu segur que se n'en recorda, i aquí recordem que per aquí ja ha passat, quan ningú la coneixia, com es troben aquestes perles, per dir-ho així?
Bé, no, a través de persones que en sap molt, en aquest cas va ser l'Albert Puig, que ens va fer descobrir la Sílvia Pérez Cruz. Recordeu que quan vam fer 15 anys, fa exactament gairebé 5 anys, doncs l'Albert Puig a mi em va parlar, o ens va parlar l'equip del Teatre Auditori, d'una veu única i irrepetible. Els va encantar, crec que el seu pas pel Teatre Auditori va ser una de les 5 actuacions que vam tindre de les 15 cançons que vam interpretar en aquells moments, crec que va ser extraordinària, va ser també amb l'Onca i va ser un concert únic i irrepetible, i ara la Sílvia, ara que té aquest disc 11 de novembre, que és una delícia, un delicatessen extraordinari, doncs ens el vindrà a presentar a Sant Cugat i ho farà al Teatre Auditori dins el Dia de la Dona. Jo crec que això és fantàstic. És tancar cercles, és a dir, o convertir quadrats en cercles, fer-ho tot amable, tindre molt bona relació amb els artistes, fer la nostra feina, diguem-ne, des de la base, i en aquest cas hi ha vegades que no acaba de sortir bé, però en aquest cas ens ha sortit molt bé, i la Sílvia Pérez Cruz estarà dins la programació al març del 2013.
Sorprèn una mica, bueno, no sorprèn perquè sempre parleu de la varietat que busqueu en aquesta programació. En l'àmbit de música també m'agradaria fer un comentari sobre David Bustamante, que els que potser no estem tan avesats en el món de la música, veus i dius, ostres, Bustamante a Sant Cugat?
Per què no? Per què no Bustamante a Sant Cugat? Doncs sí, jo crec que Bustamante té el seu públic, té el seu espai, i crec que ens encaixa dins la nostra programació, i sobretot en aquesta recerca de públic que no ve habitualment a la nostra programació. És que jo només vindré per veure el Bustamante, doncs tens el mateix respecte que aquell que vindrà a veure el Cyrano, o veure el nom, o veure, diguem-ne, coses que vesteixen molt bé de veure-les al concert. Jo, el que sí que et puc dir és que hi ha concerts que comprem doncs, haver-los vist. En el cas del Bustamante hem assistit a diferents concerts, hem pogut analitzar, i hi havia altres noms, i el que la nostra feina és escollir bé. Nosaltres sempre diem que programar és renunciar d'una forma intel·ligent, és a dir, programar és renunciar a altres espectacles, però fer-ho amb una intel·ligència dinàmica, una intel·ligència que vol dir que has vist l'espectacle, l'has analitzat, has vist el tipus de públic, i ens ha semblat que aquest públic també està entre nosaltres.
Això però deia des del respecte, però un tema que sorprenia una mica els noms. Aquesta recerca de nous públics que contínuament ens expliques i aneu, a mi em sembla que ja ha arribat a un extrem, si m'ho permets, perquè tenim un espectacle per nadons. Què és i com funciona això? Perquè, vaja, sorprèn encara més que el nom de Bustamante.
Doncs és un espectacle per nadons de 0 a 3 anys. Per tant, concert per a nadons és un espectacle dels dos que farem a l'escenari aquesta temporada. Aquest són els nadons que pujaran damunt l'escenari acompanyat dels adults que ho creguin convenient. El que passa és que els adults són uns boiers en els quals els nadons interaccionen amb els músics. Es crea una dinàmica damunt de l'escenari, es crea com un ring de boxa, diguem, on no hi ha, on tot és amable. I el nadó viu la música amb els artistes durant 45 minuts, conviu, més que viure, conviu a la música, i aquest nadó fem la primera inversió, que és la gran inversió, o sigui, ja ho fem amb els nadons, després ho fem amb el públic familiar, després ho fem també amb el teatre de les escoles, perquè és una inversió a llarg termini o termini mitjà, que aquests espectadors de 0 a 12 anys puguin consumir també en aquest espai i després es converteixin en consumidors adults. En aquest cas, com has dit, aquest nou públic, ens faltava un espectacle per 0 a 3. Normalment no tenim espectacles de 0 a 3 i sobretot per nadons que gategen. O sigui, no cal que caminin, ja poden gatejar, que s'ho passaran la mar de bé en aquest espectacle, que és una delícia. És una, jo crec que és, una, és la perla, la cirereta de la nostra programació, juntament, si em permets, amb el de la Cristina Casale, que també serà 180 persones que amb un concert de música clàssica i de jazz podran pujar damunt de l'escenari, podran gaudir d'una proximitat amb la Cristina Casal, d'una sancoatenca extraordinària davant d'un piano, i que, a més, ho volem fer tan especial, tan exquisit, tan elegant, que és una primera part de música clàssica, una segona part més de jazz, més moderna, i al mig un sopar espectacle, un sopar al qual el nostre espectador, aquesta vegada, no només l'alimentem de l'ànima, sinó també l'alimentem al cos. O sigui, volem arribar a tots els racons de la nostra imaginació.
T'has avançat a la pregunta, anava per aquí. És el primer cop que feu un sopar d'aquesta mena?
No és el primer cop. Tenim una experiència, si us recordeu, fa uns anys, vam fer 2666, una obra que durava 5 hores, en els quals, en el segon entreacte, vam donar de sopar als espectadors, perquè consideràvem que 5 hores dins el teatre doncs donava per poder fer un tentempié. Ens va sortir bé d'aquella experiència, diguem-ne, ens ve, res mai és casualitat, sempre les experiències sempre està per sumar, per poder-les aplicar. Ara ho aplicarem d'una altra manera, però crec que la del 2663 va ser una molt bona experiència i la repetirem ara amb la Cristina Casale.
M'agradaria comentar un espectacle més que durant la presentació també has destacat amb aquesta línia d'obrir-se. Es tracta de David Guapo. Si no vaig equivocat, és monologuista?
És ell damunt de l'escenari i en el seu, diguem, la seva arma de presentació és la seva ironia, el seu llenguatge, la seva forma de comunicar-se, la seva simpatia. Tot ell és un, com he dit, venir a frunjar conmigo, és vindre a gaudir amb ell, és vindre a passar-t'ho bé, a deixar-te anar, a deixar-te a oblidar-te que hi ha algun problema, si tens algun problema, vens al nostre espai, t'ho passes bé, i sobretot també està dedicat, està destinat a aquest públic més jove, a aquest públic que vol vindre al nostre espai, que pel que sigui l'espai fa respecte, perquè té una arquitectura, diguem-ne, que reverencial, però amb espectacles com el David Guapo crec que la trenquem, crec que està oberta a tothom, com ja vam fer en el Festival dels Petits Camaleons. El nostre espai és de tots, és per utilitzar-lo, és per gaudir-lo, és per, diguem-ne, per frujar con él, i per tant, a partir d'aquí, jo crec que els joves i els no tan joves, si el coneixen, en gaudirem moltíssim, i si no el coneixen, jo crec que es faran fans de David Guapo, perquè t'ho passes molt bé.
Deixem de banda, hem repassat alguns dels espectacles. Res, un petit comentari sobre el taller d'escenografia que tenim aquí, perquè cada vegada que venim hi ha més espectacles que s'han, l'escenografia s'ha cuinat aquí a Sant Cugat. Va agafant volada, sembla, aquest departament, diguéssim.
No, però també li volem donar també aquesta... O sigui, el necessitem, per dir-ho d'alguna forma. Fins ara anava al seu ritme i en aquests moments hem vist que el taller d'escenografia també el necessitem per poder programar millor. Per tant, li hem encarregat tota una sèrie d'escenografies d'aquests 7 espectacles que estan dins de la nostra programació, perquè d'alguna forma també el taller d'escenografia, la seva missió és ajudar-nos a programar millor. I en aquest cas està fent la seva feina, l'està fent increïblement bé. Per tant, aquest taller d'escenografia i tots els seus tècnics que hi treballen fermament, doncs estan fent molt bé la feina.
M'agradaria també demanar-te l'opinió. Ho has comentat durant la presentació, dos temes que preocupen. Una és l'IVA, recordem, des de fa un temps els espectacles culturals tenen un IVA del 21%, cosa poc habitual a Europa, com a mínim, i també has demanat un esforç a l'ESGAE. D'una banda, què passa amb l'ESGAE i després com està afectant doncs, aquesta pujada de l'IVA al funcionament i a la programació del teatre?
Doncs és a dir, tothom hi hem de posar-hi de la nostra part. Nosaltres estem per gestionar, per tant els equipaments hem de ficar un esforç, però sols no ens en sortirem. Per tant, en busquem complicitats, en aquest cas de l'artista, hi ha de posar-hi la seva part, hem d'abaratir costos també en el sistema de venda d'entrades, hem d'abaratir costos tècnicament, hem de mirar també totes les despeses que té l'espectacle, quan arriba al nostre espai, les hem d'analitzar, i analitzar-les més que mai. I doncs, també analitzem el 10% de l'ESGAE, doncs l'hem d'analitzar, hem de veure si realment és aquest el preu que hem de pagar o se n'ha de pagar un altre. Per tant, cada vegada a l'ESGAE li hem de passar per escrit que es doni el que l'ESGAE que té aquell espectacle, i per tant pagar el que és just. L'artista, evidentment, el creador ha de cobrar, però no cobrar indiscriminadament, sinó cobrar allò que és just. I en quant a l'IVA és un mal endèmic que tenim en aquests moments, però és una grip, Per tant, és una grip que ens l'hem de, curar, i com a curar-la no hi ha altra solució que a la curta o a la llarga el govern central el baixi. Si no, la indústria cultural se'n ressentirà moltíssim. De mentrestant, hem d'aguantar com sigui. Hem d'aguantar aquesta pluja, aquesta torrencialitat, fer-la cada vegada més petita i fer veure que en algun moment o altre el govern central se n'ha de donar compte que aquest 21 s'ha de fer d'una forma amb criteri, no indiscriminadament, perquè tampoc no és just que pot ser que tots els espectacles paguin el mateix, però s'ha de reflexionar, hi ha d'haver criteri, hi ha d'haver algú que ho pensi bé, i en aquest moment segurament no s'ha pensat gaire bé.
Això sembla. Ja per acabar, la darrera pregunta: on poden aconseguir i quan entrades als santcugatencs o no santcugatencs que tinguin ganes, doncs, de venir a Sant Cugat a gaudir d'aquesta programació?
Doncs posem les entrades a la venda, evidentment, perquè al Nadal s'ha de regalar cultura. Es pot regalar moltíssimes coses i totes són benvingudes, però allò que més agraeixo és que em regalin cultura, que em regalin productes per la meva ànima, que és el que necessitem en aquests moments. Per tant, a partir de l'11 de desembre, el dimarts, posarem a la venda tots els abonaments, uns abonaments que hem rebaixat encara més el tant per cent perquè de descompte, van des del 25% al 30% i al 40% un abonament general pel preu, diguem, de punt de partida de les entrades, els abonaments a partir de l'11 de desembre, i a partir del 18 de desembre, ja sigui sempre per internet, sempre per telèfon, sempre a les nostres taquilles, fins i tot a l'oficina de turisme també, doncs el 18 de desembre, el dimarts 18 de desembre, posarem a la venda totes les entrades que esperem que santcugatencs i tot el país, sempre que la programació s'ho mereixi, sempre que fem la feina ben feta, el públic ens respongui positivament i vingui al nostre espai a consumir cultura. Alimentar-se l'ànima, que va molt bé en aquest temps de crisi econòmica que estem vivint.
Doncs ja ho saben, poques excuses queden per no apropar-se al Teatre Auditori entre febrer i maig a gaudir d'aquesta programació que ara hem comentat amb el director de l'equipament, en Pep Tugas, a qui volem tornar a agrair, doncs, aquesta estoneta que ha passat amb nosaltres. Moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, és un plaer, però mentrestant el Teatre Auditori continua viu, perquè aquest desembre i aquest gener que continuem tenint en programació. O sigui, per tant, estem ja visquent dos programacions en paral·lel. Gràcies i fins la propera.
Gràcies, Marc. Ara sentirem una entrevista de Marc Sala que li va fer a la Dolors Vilarasau sobre Pedra i Sang, que per cert està a punt de tornar a aparèixer aquí a Sant Cugat.
Ja estem a tocar del Nadal i aquí a la ciutat Nadal és sinònim de teatre i de teatre de Pedra i Sang. Per saber, doncs, com anirà aquest any, ja tenim a l'altra banda del fil telefònic Dolors Vilarasau, que és la habitual directora d'aquest muntatge. Senyora Vilarasau, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, com deia, cada Nadal presentem una nova edició de Pedra i Sang. Quants anys portem ja de representacions?
Doncs 12. 12, 13, perquè hi va haver un any que es va fer una lectura dramatitzada, però diguéssim que oficials són 12, des de l'any 2000 que estem fent Pedra i Sang, aquell any 2000 que feia 650 anys que havien assassinat l'abat Viure, un espectacle que vam pensar per fer-ho aquell Nadal i que ja portem, doncs, aquests 12 Nadals fent-lo.
Déu-n'hi-do, i per molta gent d'aquí a la ciutat, un Nadal sense Pedra i Sang no seria el mateix, em sembla.
No, per exemple, per la meva filla, que feia la nena i ara està fent la noia, ella sempre diu, aquesta frase és de la meva filla, no? Un Nadal sense Pedra i Sang és com un Nadal sense pessebre, no?
Sí. I més
aquí a la ciutat, diguem.
Sí, sí, i deia perquè quan any rere any anem parlant, cada representació és plena, la sala capitular queda petita, doncs bé, per a tota aquella gent que ja ho està esperant, quan, com i on es podran seguir les representacions? Quantes se'n faran enguany?
Aquest any, com sempre, hi haurà 8 representacions. De fet, diguéssim, obertes al públic general n'hi ha 6, que són el dia de Nadal, una funció, el dia de Sant Esteve, una funció, i els dies 27 i 28, dues funcions. Després, els que tinguin ganes de caminar, doncs poden fer el dia 21 el Camí de Justícia. I per altra banda hi haurà una funció prèvia per premsa i una funció promocional. O sigui, en total farem 8 funcions de Pedra i Sang. El lloc, com és habitual, Pedra i Sang és indestriable del monestir. Doncs seguirem fent-la en el monestir, encara que no tant a l'altar, que és on ens agradaria, però això sembla que ja no cal entrar en aquesta història perquè no és possible, però ho fem també dins el propi monestir, a la sala capitular del claustre, que és on segurament uns minuts abans de l'assassinat de l'Abat Viure els monjos van estar passant comptes aquell any 1350.
Cert. Aleshores, i aquestes representacions quins dies seran? Si no vaig equivocat, el dia de Nadal i Sant Esteve, sempre, i després quins dies més hi haurà?
27 i 28, amb doble funció. Doble funció a 7:45 i a 10:00.
Va, molt bé, recapitulem. Per tant, serà el dia de Nadal a 8:00 PM.
A 8:00, sí.
El dia Sant Esteve també a 8:00.
Sí.
I després 27 i 28 en doble funció,
sí.
7:45 i 10:00 de la nit.
Exactament, sí.
Molt bé. I aleshores, la qüestió de les entrades, com anirà? Quin preu tenen i la gent on les pot aconseguir?
Sí, les entrades ja estan a la venda, a la Casa de Cultura, valen 15 euros i es poden comprar directament a la Casa de Cultura. Hi ha un altre sistema que no és la compra directa, però que jo també us el recomano, sobretot perquè hi ha gent doncs, que per treball no es pugui desplaçar a la Casa de Cultura o que visqui fora de Sant Cugat, perquè tenim molt públic que no és de Sant Cugat, és fer la reserva a través de la web pedraisang.cat. Aquí podeu fer la reserva i recollir i pagar l'entrada uns 20 minuts abans de començar l'espectacle.
Molt bé.
També en aquesta web hi trobareu tot tipus d'informació de l'espectacle. Com us dic, és pedraisang.cat.
I que l'estrenem, no, aquesta web, em sembla?
No, l'any passat es va fer aquesta reserva i tornem a fer perquè ha funcionat molt bé. Hem de dir que les entrades de l'any passat, un 70% es van comprar a través de... es van reservar i comprar posteriorment a través d'aquesta web. I com que les coses que funcionen doncs, s'han de mantenir i no s'han de tocar, doncs continuem aquest any donant aquesta facilitat al públic, diguéssim.
Molt bé. Hem parlat ara d'informació general. Per als interessats, anem a parlar de l'obra en si. Ja imagino que a aquestes alçades ja estarà tot assajat i més que assajat, o encara esteu acabant-ho de muntar?
No, estem assajant. Heu de pensar que hi ha la gent que ve, per exemple, sent el cor, però el cor cada any són gent diferent. I encara que a la gent li sembli que és una repetició, vull dir, el grup de persones que hi ha formant el cor, vull dir, cada any ho han d'assajar amb una partitura de pedraisang que no és gens fàcil. Aquesta gent ja fa 2 mesos i mig que estan assajant l'espectacle. Per altra part, tot i que tenim un repartiment molt semblant al de l'any passat, sabem que l'any passat hi va haver la gran renovació de pedraisang perquè les persones que ho havien fet durant 10 anys, que els papers protagonistes, que eren doncs el Jaume Pla i el Joan Berlanga, van donar pas a altres actors. I enguany, doncs, amb la mateixa línia, però assegurint-ho molt més que l'any passat, que hi havia molts nervis, doncs tenim a l'Abat Viure el Xavier Tor i el Berenguer de Saltells el Francesc Oller. Igualment el rei interpreta el Carles Martínez, aquest actor mediàtic doncs, que viu aquí a Sant Cugat i que s'ha integrat també en els temes del poble. I després tenim els monjos, que hi ha molta gent d'aquí de la casa, de Ràdio Sant Cugat, el Pere Païssa, el Joan Vallvé, després hi ha el Francesc Fonolleda i l'Albert Santiago. També una novetat que penso que fa una certa gràcia és que hi ha unes funcions que el monjo l'interpreta Joan Berlanga, el monjo estudiós el fa el Joan Berlanga, que durant 10 anys ha estat fent el Berenguer de Saltells, no? I penso que és una anècdota divertida, no?
Sí, més o menys cada any feu algun petit canvi, no? Manam?
Que és una anècdota divertida passar d'assassí a monjo.
Sí, sí, Déu-n'hi-do.
Joan Berlanga.
És curiós, sí, és el que comentava, no? Que cada any feu allò algun petit canvi, diguéssim, no? Per acabar de sorprendre d'alguna manera o altra.
Sí, Pedraisang és el crític Eduard Gené, sempre dius tradició i modernitat, hi han unes actualitzacions en l'obra que es produeixen a l'escena 5 i a l'escena 7. Aquestes actualitzacions són una sorpresa, i llavors hi ha petits comentaris en to sarcàstic, irònic, sobre l'actualitat, a l'escena 5 de Sant Cugat i a l'escena 7 més a nivell de país o a nivell mundial, no? I és la petita aportació, diguéssim, nova a Pedra i Sang que hi ha cada any, no?
Entre el cor i els actors, quanta gent ja està involucrada en aquest muntatge enguany?
Doncs normalment hi ha una quarantena de persones que participen cada Nadal a Pedra i Sang, sí.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Cada any, doncs, això és fruit, doncs, de l'organització de la vostra entitat, doncs, els Amics de Pedra i Sang.
Amics de Pedra i Sang.
Sí, amb el suport de l'Ajuntament. I hi ha 3 anys, i m'agradaria saber si aquest també es manté el mecenatge, que, si no m'equivoco, any passat va ser Unim, no?, qui us va donar el seu suport.
Sí.
I com ha anat aquest any? Sí, com va aquest any, doncs? Que pregunto com va aquest any tot això de les col·laboracions i els suports que heu rebut.
Bueno, es manté això sí que és una cosa que hi haurà una presentació de l'obra, hi haurà l'Ajuntament, aleshores penso que aquesta sí que és una pregunta de fer a l'Ajuntament, perquè hem de pensar que Pedra i Sang, tot i que Amics de Pedra i Sang doncs, participa doncs, a nivell artístic i a nivell organitzatiu, és una producció bàsicament de l'Ajuntament de Sant Cugat. I penso que el dia de la roda de premsa és un bon moment per fer totes aquestes preguntes a l'Ajuntament, que en realitat és qui gestiona les subvencions, els diners i tots aquests temes. El que puc dir, home, evidentment, així tot està molt a la baixa, però que s'han mantingut tant com s'ha pogut, doncs per exemple, la col·laboració d'Unim. Però bueno, ja sabem també quina és la situació del país i la situació general, i evidentment tot va molt a la baixa. Però bueno, aquí estem un any més, aguantant i intentant mantenir-nos. Ja hem passat molts anys de Pedra i Sang, i seria una llàstima que això no pogués continuar. Penso que des de l'Ajuntament així ho han vist i han apostat un any més per aquest espectacle.
Per això preguntava, no? Entenent tota la situació, doncs, haver mecenatges com el d'Unim, sembla que potser podien perillar, però preguntava bàsicament per això, no? Per
veure si... Ha perillat una mica a mitges, en el sentit de que l'aportació no és ni molt menys la que havia estat, però es continua mantenint una aportació.
Tot i així, em sembla que amb la gent de Pedra i Sang, les ganes que hi poseu, tot això es compensa.
Sí.
Quin remei, no, també?
Que puguem, sí.
Molt bé. Ja per anar acabant aquesta conversa, abans vostè ho ha apuntat una mica, una de les reivindicacions històriques doncs, d'aquest muntatge és que es pogués fer a l'interior de l'Església. Ha portat a diferents polèmiques, doncs ja sabem quina és la postura de cada banda. No, només sense entrar en discussions ni polèmiques, saber si s'ha intentat, si hi ha hagut algun acostament o ja és una qüestió que ja es deixa aparcada perquè sembla que no pugui ser.
No, realment és una qüestió que aquest any hem aparcat. Diguéssim, ho vam intentar molt l'any del desè aniversari, perquè ens feia molta il·lusió doncs, fer aquest canvi, però pensem que amb les persones que hi ha en aquests moments, la persona més que res que hi ha al capdamunt de la parròquia, pues, no ho té clar i aquest fet no serà possible. O sigui, hauran de venir o unes altres persones o uns altres temps doncs perquè això alguna vegada es pugui fer realitat.
Molt bé, ha quedat molt clara quina és la situació sobre aquesta qüestió. Doncs res, hem estat parlant amb Dolors Vilarasau, directora de Pedra i Sang, que un any més tornarà a la sala capitular, doncs bé, per explicar aquest fet històric de la ciutat. Per part nostra, esperar que sigui tot un èxit, com acostuma a ser cada any, i moltes gràcies per comentar amb nosaltres doncs bé, les novetats d'enguany.
Moltes gràcies a vosaltres per fer-me difusió, que la necessitem molt.
I tant que sí. Va. Doncs allà hi serem i esperem que sigui tot un èxit. Bon dia.
Gràcies un cop més al Marc Sala, que avui ens ha fet un bon espectacle. Ara toca repassar l'agenda d'activitats culturals de la setmana. Alba Triador, molt bon dia de nou.
Molt bon dia, Sergio.
Repassem les activitats, diguem, dels escenaris de Sant Cugat d'aquest cap de setmana, des de dimecres fins a diumenge. De fet, avui comencem per un concert extraordinari, recital de violí i de piano.
Es tracta del sisè cicle Anna Ricci en Gira, i els seus intèrprets seran la Kalina Makuta al violí i Daniel Blanc al piano.
Costarà 7 euros i el podrem veure a l'Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels. Una bona oportunitat de veure música clàssica en viu.
Una bona opció per passar la nit d'avui.
De cara a dijous, què ens espera?
Doncs mira, tenim el concert, l'estrena de les Blue Velvet Band, però aquest cas és a Mollerussa.
Caram, doncs estrenen aquest indret de Catalunya, Mollerussa, estrenen la seva banda, que els farà companyia en aquest cas, per tant les Blue Velvet, que no deixen de créixer com a banda. Una bona notícia, ens agraden molt les Blue Velvet des d'aquest programa. Entrada lliure a la sala Wanda Mollerussa.
Exacte.
Està molt bé.
A dos quarts de deu del vespre tenim el concert de la Porta dels Somnis.
I això ho tindrem aquí a Sant Cugat, ja.
Sí,
això sí,
tornem a casa.
A l'estrenant de que no para aquesta gent. Ara últimament estan fent aquest cicle amb molts artistes locals de música en directe, sopars musicals de l'Andalús. S'ha de fer reserva, és important, eh? S'ha de fer una trucada al 93-551-0444 per reservar, diguem, un seient en aquest concert tan especial.
Així és.
Divendres 7, què tenim?
A les 12 de la nit, concert de Indis Cabreados Més Tilt.
Jo no estic enfadat, eh?
No?
No, jo no estic cabreado. Bé, dos plats de DJs, està bé, sona bé això. I el Tilt, que va practicant cada setmana a l'Ovoquen, per tant, una bona sessió.
Una bona opció per aquesta nit, clar que sí.
Sí, senyora, a partir de les 12 de la nit de divendres tenim els Indis Cabreados i Tilt, una d'aquelles sessions que val la pena per passar-s'ho bé una estoneta.
I ho trobem a la sala Ovoquen?
Sí, senyora.
A les 12 de la nit també, el concert de Diosa.
Ah, molt bé, això serà el Café Belgrado, oi?
Sí, exacte.
Fantàstic. Doncs un grup amb dos components santcugatencs, amb dos discs al mercat de música pròpia, i han decidit apostar per la música en directe, presentant un show de versions anomenat Diosa Local Party, amb cançons que sonen a la ràdio, com ara Lady Gaga, Black Eyed Peas, Adele, etc. Per tant, una nit per recuperar la ràdio que sona ara, que es fa música, que
I
està molt bé.
I és que les versions estan molt de moda.
I tant que sí. Dissabte, més DJs.
Més DJs. També a les 12 de la nit trobem el concert de DJ Golden més Carol.
Fantàstic. Serà també a la sala Ovoquen. Acostumen a apostar per aquest tipus de DJs amb un registre alternatiu de pop, rock, techno, electrònica, IDM, post-punk i psicodèlia. Per tant, una bona opció també per dissabte a la nit. Això sí, a les 12 i mitja del migdia, a dos quarts d'una, tenim un concert al Ciclo Mercantic.
Sí, serà el concert de Fitxer Duo. Faran dos passis. El primer serà, com bé deies, dos quarts d'una, i el segon a dos quarts de dues.
Fantàstic. Doncs una bona opció també per fer el vermut al Ciclo Mercantic, un lloc fantàstic per gaudir de música en directe, de bona companyia i d'un ambient molt especial, podríem dir. Diumenge, Teatre Auditori, per fi, que de moment no teníem res del Teatre Auditori i era estrany.
I aquí comença. Doncs a les 7 del vespre podem veure en Nadal a casa.
Fantàstic, una obra de la qual vam parlar la setmana passada aquí al Sant Cugat a Fons, a l'espectacle, i faran homenatge al director d'aquesta obra durant molt de temps, el d'Esteve Pulls, una obra que tindrà la direcció de la Mònica Luchetti, amb la Laura Conejero, el Jaume Pla, la Marina Ribas i el Xavi Tor a la interpretació d'aquesta obra. Una obra que val 12 euros, que tindrà lloc a les 7 de la tarda, i vaja, jo crec que pel preu que té, començar a gaudir del Nadal, que ja toca, diumenge 9 ja està bé.
Ja comencem, eh?
Sí,
ja comença la temporada de Nadal.
I tant que sí, de fet ja la tenim començada i cada cop la sentirem més accentuada. Això serà a les 7 de la tarda i a dos quarts d'una del migdia tenim un altre concert.
Tenim el concert de Sissi Gianotti, que presenta Escape.
Fantàstic, d'això també serà el Ciclo Mercantic, un altre concert per poder fer un vermut en condicions, com s'ha de fer. I per acabar ja, últim espectacle, a dos quarts de 8 del vespre tenim un concert a la Bohèmia.
Sí, serà el concert de Jam Session amb Albert Vilatrio.
Un concert d'entrada lliure, amb bona música de jazz per acabar la setmana com cal, per acabar el pont pels que puguin fer-ho com cal, una bona opció.
D'una manera relaxada i amb bona música, clar
no està
sí.
Malament. Escolta, Alba, és una llàstima, abans ho parlàvem fora d'antena, que no tenim making of aquesta setmana.
No tenim making of perquè demà és festa.
Demà és festa i clar, no vindrà l'Àngel Comas, no podrem comentar les estrenes. Bé, saps què?
Digue'm.
Crec que sí, making of. No podíem arribar el dijous sense parlar de cinema, era impossible. No. I si s'ha d'encabir dins de l'espectacle, s'encabeix.
I tant, és que no podem marxar de cap de setmana sense saber quines són les estrenes dels cinemes de la ciutat.
Tenim 4 estrenes aquesta setmana, 3 als cinemes Yelmo i una als cinemes Cinesa. Yelmo, què podem trobar, Alba?
Doncs als cinemes Yelmo trobem un film britànic, Un buen partido. També podem trobar Operación E i Sin tregua.
Doncs comencem per descobrir Un buen partido.
¿Puedo llevármelo a cenar después?
Porfa, mami. Volveremos a las 7.
Volveremos a las 7.
Vale, bien, a las 7.
A las 7 en punto. Di adiós, mamá. Adiós.
Què t'explica aquesta pel·lícula, Alba?
Doncs després de triomfar en el futbol europeu, George Dreyer, protagonista d'Un buen partido, viatja als Estats Units per intentar reconciliar-se amb la seva exdona i el seu fill. Quan decideix entrar a l'equip de futbol en el que juga el seu fill, es veu assetjat per les actrius... Per les atractius mares dels nens i pel patrocinador de l'equip de futbol, que presumirà de tenir-lo com a amic.
Caram, tu. Doncs una pel·lícula protagonitzada pel Gerald Butler, que
exacte,
des de 300 ha canviat un pilot d'aspecte, aquest home.
Home, ha anat evolucionant, però jo crec que de totes les dones de Sant Cugat estaran encantades de veure-la a la gran pantalla.
Ai, Alba, que se't veu el llautó aquí.
Una mica.
Canviem de pel·lícula, una pel·lícula espanyola protagonitzada per Luis Tosar, Operación E.
Es un gesto en el cual el gobierno...
Una pel·lícula interessant, Alba.
Doncs molt, la veritat és que té molt bona pinta, Operación E, i és que l'actor espanyol Luis Tosar encapçala el repartiment d'Operación E. És una pel·lícula dirigida per Miguel Curtius. El film explica la història de la família de Crisanto, un pagès que viu enmig de la jungla de Colòmbia i que haurà de fer-se càrrec d'un nadó que les FARC, les forces revolucionàries del país, han segrestat. Cristiano i la seva família es trobaran perseguits pels guerrillers, la policia i els militars que el faran responsable del segrest d'aquest nen.
Una pel·li que sona a Goya, per tot arreu. Té tots els números.
Sí, jo crec que sí. A més, Luis Tosar és un gran actor i ho ha demostrat en totes les pel·lícules en les que actua.
Fantàstic. Una tercera pel·lícula, també la podrem veure a Yelmo, és el film nord-americà Sin tregua.
Soy el agente 2, Brian Taylor. Este es mi compañero, el agente Zavala.
Estoy en calzones.
Ya lo sé, tío.
Venga,
¿no? Hacemos patrullas básicas en Newton. Una de les zones més conflictives.
Una pel·lícula de policies, aquesta.
I és intriguant, com bé deies, és la tercera estrena de Yelmo. David Ayler dirigeix la cinta que explica com dos agents de Los Angeles arruïnen la seva vida professional després de confiscar armes, drogues i diners d'una banda de narcotraficants.
És una pel·lícula dels creadors de Un dia d'entrenament, de Training Day, també dels creadors de Todo Gas, per tant una pel·lícula que d'ambientació estarà molt i molt bé i està gravada d'una manera una mica diferent, a l'estil de rec, amb la càmera sota el braç. Veurem que tal funciona, aquest format s'ha posat molt de moda.
I no va, sempre està bé i pinta una bona pel·lícula d'acció.
Deixem el Yelmo, marxem a Cinesa, on s'estrena El chef, receta de la felicidad.
Hice mi primer pollo a la vasca a los 4 años, mi primer soufflé a los 5. Mis dotes son ilimitados.
Caram, quin ritme portem.
Sí, la banda sonora pinta bé, també.
Pinta molt bé, pinta molt bé. Una pel·lícula dirigida per Daniel Cohen.
Sí, exacte, és un film francès que mostra les vides paral·leles d'un cuiner que té moltes idees però no té cap restaurant i, d'altra banda, d'un xef que té un local molt prestigiós però s'ha quedat sense idees.
Doncs 4 pel·lícules que podem gaudir a Sant Cugat a partir de demà seran, com dèiem, Un buen partido, Operación E i Sin tregua als cinemes Yelmo i El chef, la receta de la felicidad a Cinesa. 4 pel·lícules per no avorrir-nos durant aquest cap de setmana. No està malament.
Gens malament.
Així, okay. Amb aquestes propostes el pont passa volant, eh?
Jo tinc ganes, de veure-ne alguna.
Oh, doncs ja toca, tu. Ja toca. Vas veure Argo, per cert, oi?
Ahir. Sí. Una bona pel·lícula de Ben Affleck.
Fantàstic.
Com a director i actor protagonista.
Ostres, com a actor, dic que és bon. Està bé, eh?
Sí, fa un bon paper. Tots sabem que Ben Affleck no és un gran actor d'Oscars, però...
però cau molt simpàtic.
Fa un bon paper, i tant que sí.
Qui cau simpàtic és el Fabri, que per cert deu estar ja frisant per entrar a l'estudi i fer el seu curs. Anem una mica tard, per cert, eh? O sigui que anem a buscar-lo. I
nosaltres que l'esperem amb ganes de veure'l.
Fins ara mateix.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.